A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, hola a tothom. Benvinguts a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya en Pol Coromines. Bones, Pol.
Hola, bones. Un plaer estar aquí.
El Pol és youtuber, streamer, tiktoker, sobretot en el sector de videojocs i la formació en xarxes socials. Així que avui tenim un episodi una mica diferent, ja que parlarem una mica de la seva feina. Comencem! A veure, Pol, perquè els oients ho entenguin, la gent, quan et pregunta què et dediques, què els hi contestes?
Bueno, la veritat que és una pregunta una miqueta complexa. Jo resumiria com a creador de contingut digital, youtuber... Clar, no m'agrada dir youtuber perquè al final faig coses a totes les xarxes socials, no? I crec que és molt limitant, això.
Sí, sí, youtuber t'encasilla una mica, no? I la gent dius youtuber i s'imagina... rics en mansions a Andorra i no és el teu cas, tampoc.
No.
Pues no sé, explica'ns com vas començar en aquest mundillo.
Pues mira, jo des de sempre em va agradar el món de YouTube i de les xarxes socials. Jo, quan era un adolescent, pues, volia ser youtuber de videojocs i tal. I quan vaig acabar els estudis i ja tenia temps per dedicar-m'hi, vaig intentar-ho, vaig començar un canal de videojocs. Uh-huh. I, bueno, resulta que al cap del temps pues, vaig poder crear una audiència i vaig poder acabar vivint d'això.
I clar, molta gent es deu preguntar, i jo almenys m'ho pregunto, com passes de... Hòstia, comences a gravar, que no et coneix ningú, et coneixen els teus amics, i gràcies, com passes d'aquí a tenir tanta audiència com per començar-te a guanyar la vida?
A veure, l'important jo crec que va ser saber quin sector podia tenir creixement o què és el que podria buscar la gent i jo tenir menys competència. Uh-huh. I també molt ser constant, no? Perquè jo me'n recordo de començar el canal i vaig dir, mira... Jo sempre he volgut ser youtuber, mai ho he aconseguit, però si vull intentar-ho, ho he d'intentar ara i ho he d'aprendre en sèrio. I llavors em vaig ficar el repte de penjar un vídeo al dia i clar, jo vaig estar pues, 2 mesos, per exemple, que ja havia penjat pues, 60 vídeos i tenien 5 visites cada
Hòstia,
vídeo.
Clar, és que és molt dur, eh?
Clar, o sigui, s'ha de aguantar bé el tema de la frustració i mirar... a llarg termini, no? I bueno, amb constància, amb cada cop fer les coses millor, pues vaig a poc a poc fer una audiència i en qüestió de 2 anys ja estava cobrant d'això un sou petit, però un sou.
Un sou digne. Bueno, és igual. Què bueno. T'anava a dir? Em fa gràcia que no vas començar com jo em pensava que començaven tots els youtubers, que és com, m'agrada aquest joc, vaig a gravar d'aquest joc i ho penso aquest joc, que bueno, és bàsicament el que faig jo, que m'agrada el joc de taula i parlo de jocs de taula.
Sí, correcte. No, o sigui, jo jugava, jo tenia ordinador, jo tenia Play i jo jugava aquells jocs, però jo vaig veure que hi havia un mercat que estava creixent, que en aquell moment era el sector dels jocs de mòbil. Estaven apareixent jocs de mòbil que realment estaven molt bé, que eren còpies de jocs tradicionals i tal, i vaig començar a enfocar el canal en jocs de mòbil. I des de llavors, pues, ara fa 5 anys que vaig crear aquell canal, i a dia d'avui encara és un canal de jocs de mòbil.
Molt bé. I llavors, perquè jo ho pugui entendre, d'on venen els teus ingressos? O sigui, has dit que va, al principi no et seguia ningú, de cop et va començar a seguir la gent i vas començar a tenir pues, uns ingressos decents. D'on cobra una persona que és un creador de contingut?
A veure, en el cas de YouTube és molt concret i és... comences a monetitzar a través de la publicitat dels vídeos, uh-huh. Vale? Que és molt poc, però bueno, si aconsegueixes tenir 2 milions de visites al mes, ja són més de 1.000 euros. Vale? Llavors, si aconsegueixes tenir aquestes xifres, ja tens un sou i a part d'això...
2 milions, no és... perdona, 2 milions de sí. Visites al mes entre tots els vídeos. Si fas un vídeo
exacte.
Al mes, que és molt bo...
exacte. Vale. Total, perfecte, sí. I després, sí que és veritat que la gent es pensa que els ingressos principalment venen de les visites i d'això, i en realitat no és així, perquè a la que creixes, a la que comences a tenir ja un públic i tal, pues, les marques et contacten i tens patrocinadors, poden ser patrocinadors puntuals o patrocinadors que et paguin cada mes, depèn del que sigui, no?, la col·laboració, i llavors això acaba sent una font d'ingressos molt gran també.
Llavors, en tant per cent... perquè jo em faci una idea, i ja sé que dir-ho així és complicat, però sí. Quin tant percent del teu sou en aquell moment que eres youtuber venia per la col·laboració, quin tant percent venia pel propi YouTube o Twitch? O sigui, no sé.
L'últim any, l'últim any, per exemple, que va ser el 2020 va ser un bon any pel meu canal de YouTube, els ingressos de YouTube potser eren un 25%.
Uau. I l'altre 75?
Sí. L'altre 75 eren pues, col·laboracions. Per exemple, l'últim trimestre vaig estar 3 mesos treballant amb Samsung. També vaig estar treballant per una altra plataforma de streaming i llavors em pagava cada mes, més del que cobrava YouTube. Llavors, i petites col·laboracions. No? Tenia un patrocinador que em pagava una miqueta cada mes per ficar el seu logo. Bueno, petites coses... ja més puntuals.
Tinc un dubte, això típic de jo estic mirant la tele i de cop en el Telenotícies, que no ho fan gaire els de TV3 però altres canals sí, de cop et fiquen un anunci i allò t'avisa que és publicitat, no? Pues mira, sí. Este cuchillo jamonero es muy bueno, jo què sé. Això esteu obligats a fer-ho als de YouTube? O sigui, a tu quan t'envien un mòbil, perquè m'imagino que t'envien sí. mòbils, t'envien un sí. mòbil i et diuen fes una ressenya que et pagarem 1.000 euros, jo què sé, m'ho invento. Estàs obligat a dir que Samsung m'ha enviat aquest mòbil, aquesta ressenya no? Una mica està patrocinada.
A nivell legal, a Espanya, s'ha de dir. O sigui, és important que la gent, quan està veient contingut patrocinat, sàpiga que és contingut patrocinat. Pots ficar-ho a la descripció del vídeo, pots ficar-ho en un text en el propi vídeo, o pots dir-ho tu, però ha de quedar clar que allò és patrocinat.
Vale, no,
llavors, hi ha empreses, les empreses espanyoles, per exemple, quan firmes els contractes, allà queda constància de que ho has d'afegir, per exemple, si fas tuits, no? Publicacions a Instagram, tot ha d'estar que quedi clar que està patrocinat.
Perfecte. Ara que menciones Twitch, Twitch i YouTube, parla'ns una mica de diferència, perquè ara es diu molt que a Twitch pots fer més diners, que és molt millor que YouTube, molta gent, molts youtubers s'estan passant a fer directes a Twitch. No sé, jo és que no sé gaire, però l'Ibai ara ha estat sempre a Twitch, no? El Rubius també, diria. Per què s'està passant tanta gent a Twitch?
A veure, el que li està passant a Twitch és una miqueta el que li va passar a YouTube al començament, no? YouTube al començament era una mina d'or, tots els xavals volien ser youtubers i ara pues, és al revés, no? Ara tots els xavals volen ser streamers. Com que la indústria ha millorat molt, ha crescut molt, també les connexions a internet i tot això, pues, la gent prefereix veure directes, que abans potser era més complicat de veure directes anys enrere, i ara pues, ja els directes tenen molt més sentit, no? I es poden disfrutar igual. Llavors, Twitch ha crescut gràcies a que té un model molt millor que el de YouTube, en el sentit en què els creadors guanyen molts més diners que YouTube. Tant per la pròpia publicitat com que també tenen altres formes de monetitzar. Llavors, clar, si creixes a Twitch, pues, guanyaràs molt més que a YouTube, sens dubte.
Clar, i fins i tot, potser una persona que no tingui tants seguidors, si són fidels i estan disposats, jo què sé, que et fas soci, no? Et fas, com es diu allò?
Subscriptor.
Això, et subscrius al canal, doncs li pagues, jo què sé, 3, 4, 5 euros a aquell persona al mes, doncs només que tinguis 1.000 persones, tio, ja són calés.
Sí, sí, i tant. O sigui, ja et dic, a Twitch hi ha el tema de la publicitat, el tema de les subscripcions, el tema dels bits, o sigui, hi ha ple de coses per poder monetitzar això i és això, no cal tenir tampoc milers i milers de visites com necessites a YouTube. O sigui, si tens poca gent, però la gent és fidel, la gent aporta i tal...
Sí. Pues, ara que parlem, hem mencionat el Rubius i el Ibai i el Twitch, com vas viure tot el tema d'Andorra? No sé, tu, clar, tu ets youtuber... Bueno, youtuber no, sí. Perdó, que m'has dit que no t'agrada. Creador de contingut digital.
Bueno, sí.
La gent que et deia, hòstia, tu com ho veus? Que aquests són els bandarres, que se'n van a Andorra...
Bueno, és que, aviam, això ha passat tota la vida. Jo ho entenc perfectament, o sigui, perquè al final... bueno, clar, això hi ha opinions de tot tipus, no? Però jo ho entenc perfectament i en aquella situació també m'aniria a Andorra, perquè al final si tu estàs generant uns ingressos i t'estan traient més del 50% del que generes, realment jo ho considero un robo, m'entens? O sigui, una persona quan ja està guanyant els diners que està guanyant aquesta gent ja està aportant moltíssim, però moltíssim, d'impostos, o sigui, no cal treure-li més d'un 50% perquè aporti un munt, m'entens?
Clar, clar, clar.
La gent es queixava, és que vols deixar de pagar impostos a Espanya, i li deien al Rubius, no? Quan el Rubius haurà pagat més impostos que totes les seves famílies juntes, m'entens? O sigui...
Això t'anava a dir, és que A vegades agafes una d'aquestes persones i calcules els impostos que han pagat en els últims 10 anys i dius, mare Déu, si aquest home hauria de viure jo 500 vides per pagar els mateixos impostos que ells. I a veure, també, que és que l'exemple, que són altres temes, però realment ja ha contribuït molt. I si en lloc d'un 50 pagués un 25, també hagués contribuït. Bueno, òbviament
sí,
seria la
que,
meitat,
que,
però ja és molt.
Clar, clar, jo no dic que no s'hagin de pagar impostos, evidentment, però sí, evidentment sí. Que els trams que hi ha actualment em semblen molt desproporcionats.
Sí. Sí, i això em sembla que ho va dir algun youtuber. Ostres, és que si en lloc d'un 50 fos un 30, per un 30% potser em quedaria, però és que de 50 a 10, aquest 40% potser és la diferència.
Sí, són molts diners, eh?
Clar, això.
És que per aquesta gent són molts diners, eh? O sigui, amb el que s'estalvien d'impostos en allà, es compren quatre cases. És que és molt heavy. Llavors, clar, que, jo ho entenc perfectament. Llavors, la solució no és, o sigui, encara ficar-los problemes.
Perquè encadenar-los.
La solució és millorar el sistema fiscal que té aquest país, que no pot ser. O sigui, se t'està anant un talent increïble i recordem que cap d'aquestes persones que se'n va a Andorra volen anar-se a Andorra. O sigui, d'alguna manera es senten obligats, per culpa del sistema que tenim actualment, es senten obligats a emigrar. I a ningú li agrada tenir-se en quedar del seu país, deixar la família enrere, deixar els amics enrere i deixar la seva
ciutat. Per molt que diguin d'Andorra la Vella és tan i tan bonica, no val la pena anar-hi.
No, clar que no. O sigui, jo no m'agradaria tenir que anar-hi. O sigui, jo vull estar aquí, saps?
També això molta gent no ho té en compte, però la popularitat d'aquestes persones és molt efímera. Ara poden estar a la cresta de l'onada, però d'aquí uns anys pot ser que no en segueixi ningú i no generin diners. El que molts fan és reinvertir els diners que guanyen d'aquesta manera en negocis més estables per diversificar una mica les seves fonts d'ingressos.
Sí, hi ha gent més intel·ligent que altres. Clar, és normal, no? Si, per exemple, el cas de Willy Rex, que ara ja ha fet una quantitat increïble d'inversions en propietats, en empreses, o sigui, està a Andorra i amb el que s'estalvia d'impostos, pues, aprofita per assegurar-se els...
Bueno, s'està convertint en un empresari, redireccionar els beneficis en altres negocis. I altres que no siguin tan intel·ligents, em pots dir algun?
No, però sí que és veritat que hi ha altres que són menys intel·ligents, que no inverteixen els diners que guanyen i, al contrari, encara se'ls gasten en luxes que són innecessaris en aquest moment.
Bé, això també passa molt amb futbolistes i jugadors de bàsquet, que són conscients que la seva carrera durarà 15 o 20 anys com a molt i, tot i així, molts viuen a un ritme de vida com si haguessin d'estar tota la vida cobrant la mateixa quantitat de diners que estan cobrant als moments d'èxit. Llavors, quan acaba la seva carrera, se n'adonen que no poden seguir aquell tren i que no han estalviat tant i han de tornar, doncs, no sé, a un nivell de vida normal.
Clar, o sigui, això és falta d'intel·ligència financera per part seva.
Bueno, direm planificació, però sí, coses així.
Bueno, sí, o sigui, que no ho tenen en compte.
Vale, va, canviem una mica de tema, que ja ens hem ficat. Però t'has mullat força, Pol, molt bé.
Sí, jo em mullo, no tinc problema.
Felicitats. Bueno, però ara volia parlar una mica de que estàs tu migrant una mica de sectors. I abans eres més creador de contingut digital, però ara estàs passant-te més a la formació, no? Explica això una mica.
Sí, o sigui, bàsicament estic migrant del sector del gaming, del sector dels videojocs, al sector de la formació en xarxes socials, per diversos motius. El primer d'ells és perquè m'agrada més. Importantíssim, això, eh? Ojo. I el segon d'ells és perquè és molt més rentable per mi. O sigui, al final, quan jo he sigut creador de contingut de videojocs, pues, depens molt dels patrocinadors, i sí, és veritat que pots fear el teu propi model de negoci, no? Em podria ficar a crear un club d'esports, o em podria ficar a crear un videojoc, però... no vull. Estic fent, pues, ara, amb tota l'experiència que he tingut durant tots aquests anys, pues, estic, sobretot, creixent molt a TikTok, ja tinc més de 150.000 seguidors, i estic fent contingut formatiu, ensenyant a la gent a com créixer a les xarxes socials, com guanyar diners, com... Bueno, com
molt
crear
bé,
marca
molt
personal,
bé.
Etcètera.
Molt interessant. Llavors, has passat, o sigui, ara la teva font d'ingressos principal ja no és tant els anuncis, sinó que gent et contracta pels teus serveis de formatius, entenc.
Exacte, sí. O sigui, tinc diverses coses que vull fer per poder monetitzar el que estic fent, però sí, són al final l'avantatge, la diferència amb l'altre és que les coses que ofereixo són coses que depenen 100% de mi, no depenen d'una empresa que em pagui o el que sigui, o sigui, són productes o serveis que estic oferint jo directament.
Val.
Per tant, tinc molt més control sobre els ingressos que puc tenir, no?
Clar, és i, més seguretat, sí, entenc.
Clar. Tot el que depèn de tu 100% és molt millor, no? I, doncs pues sí, estic oferint serveis d'assessories a petites empreses, a marques personals, també estic preparant uns cursos online, estic fent coses d'aquest tipus.
Molt bé, molt bé. Ostres, ara que parlem d'això, de formació, tu què domines? Ja, passa una cosa curiosa en el món dels jocs de taula, i que crec que deu passar en més sectors, i és que jo tinc la sensació que hi ha com molta gent que ofereix, o sigui, que hi ha com un excés d'oferta de gent que, hòstia, mira, tinc un canal de YouTube parlant de jocs de taula, però n'hi ha molt pocs professionals. No sé, tu com ho veus? Creus que en un sector tan... Bueno, és que no es fan tants diners. En un sector tan petit, creus que... Primer, que hi caben tants, que tots poden ser professionals, per una banda, i per l'altra, creus que, bueno, sí, això, que si es poden professionalitzar en un sector tan reduït?
A veure, jo sempre el que dic és que, en realitat, quan més t'especialitzis, millor, ¿vale? Perquè la gent pensa que, pues, faig contingut de Fortnite i t'arribo a milions de persones i em forro, no? I això no és així, perquè com més mainstream és el... del que vas a parlar o el que vols oferir, pues, també més competència tindràs i més complicat et serà créixer. I, en canvi, com més t'especialitzis, et serà més fàcil convertir-te en un referent dintre del teu sector i fer un model de negoci. Això no necessites milions de visites per poder tenir un canal o un blog o alguna cosa rentable realment que puguis guanyar diners, no? Llavors, sí que és veritat que hi ha un límit, és a dir, no pots, per exemple, imagina't que tu ets un friqui de que, hòstia, si m'agraden, jo què sé.
Els segells.
Els segells, per exemple. Vale. Pots fer uns canals, unes xarxes socials, una marca personal de segells? Pots fer-ho. Pots monetitzar-ho? Pots intentar-ho. O sigui, com més petit sigui, si és excessivament petit serà complicat, però el que vull que quedi clar és que l'especialització no és dolenta, al contrari.
Clar, realment, i això és extrapolable no només a sectors reduïts com els jocs de taula, sinó fins i tot a fer contingut en català, perquè a mi és que m'ho han dit un munt de cops. Ostres, que si ho fessis en castellà, que tindries més audiència... Dic, bueno, potser sí, però és que també no em coneixeria ni Cristo. O sigui, de podcast en català, de jocs de taula, ara em mullaré, però diria que n'hi ha 3/4. Bueno, potser n'hi ha més i no els conec, ara em sabrà molt de greu si me'n salto algun. Però, perquè no som gaires. Clar, llavors, sóc un dels 3 o 4 i fa un any i poc que gravo. Llavors, m'he fet un lloc entre cometes. En canvi, si fos un podcast de jocs de taula en castellà... No sé si n'hi ha 60, a veure...
Tindries més competència.
Tindria molta més competència, clar.
El que vull dir amb això és que és millor ser el número 1 en un sector petit que ser el número 20è en un sector gran, m'entens?
Vale.
Això és important de tenir en compte. Llavors, el sector en català, per exemple, el fet la llengua catalana ja ho, diguéssim, té la funció de com un sector en si mateix. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que pel simple fet de que sigui en català ja té un valor afegit per a aquestes persones. Uh-huh. Hi ha gent que vol aquest contingut en català. Ara, que sigui en català i que siguin jocs de taula, ja són dos sectors petits, encara més petits. Clar, evidentment que això és algo pues, més limitat.
Bueno, sí, però al final també ho sempre ho he fet per gust, jo personalment, sense grans expectatives. Però sí, al final, fer-ho en català jo crec que té els seus avantatges, però tenim un inconvenient molt gran, que jo crec que estaràs d'acord, perquè vaig veure un vídeo teu en català de YouTube fa temps, que era que els catalans no busquem contingut en català molts cops, almenys a YouTube i a Twitch. No sé què en penses tu.
Sí, això és cert. O sigui, la majoria de catalans, o sigui, jo soc catalanoparlant i buscar algú que m'ha interessat, jo crec que mai ho he buscat directament, per exemple, a YouTube en català, no? O sigui,
clar.
Ho busques en castellà i en qualsevol cas en anglès, però en català no, perquè... Primer, perquè ja doncs per fet de que hi haurà poc contingut i això ja et demostra que hi haurà poca qualitat, entre cometes. Si hi ha molta oferta, doncs pots triar entre moltes coses i triar el millor, no?
Clar, 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 clar. És que aquest és el petit problema que tenim en català. Jo recordo que tu vas començar un canal de YouTube en català, no?
Sí, que es deia Polcat.
Polcat. I què penjaves? Eren videojocs, imagino, també.
Eren gameplay, sí.
Eren gameplays, però no vas veure que no tenia futur.
No.
I recordo que vas fer un vídeo que explicava això, com dient, ostres, hi ha tants milions de catalanoparlants i el canal de català més popular té tants tants espectadors, tants, sí, bueno, visites, que no és sí. proporcional al castellà. Què està passant aquí, no? I al final és el que diem, pues és que vas a YouTube i no se't passa pel cap que de buscar clar. Les coses en català, és que és un clar. Problema.
Sí, sí. Però hi ha gent que està fent projectes així, eh? Per exemple, gràcies a TikTok em va seguir un tio que té, que fa directes en català i està fent com una comunitat de streamers en català i tal, però clar, al final és una comunitat o sigui, molt guai, però petita, no?
Bueno, però jo crec que aquí sí que té sentit com ajuntar-se, no? De dir, ei, individualment no tenim gaires espectadors, però tots els nostres espectadors tenen una cosa en comú i és que parlen català, bueno, entenen el català almenys. Llavors, si fem aquesta comunitat, entre nosaltres ens anem recomanant, doncs potser pot anar creixent, no? Crec que l'he vist per Twitter, em va seguir o alguna història així. Que, perquè és molt interessant, no? És que si de cop i volta entres a YouTube o stream, a Twitch, perdó, i comences a fer vídeos en català, és que costa molt que la gent et trobi.
I tant. Les persones que han pogut viure d'això fent contingut en català són persones que dintre del propi sector del catalanisme pues, han trobat ofertes laborals com pues, això, treballar a TV3 o al Catalunya sí. Ràdio o alguns... en alguns sectors d'aquests.
No? A mi em sona, em recorda un programa, un podcast, que es diu La Sotana, que és sobre futbol, que som molt de Barça, i si no m'equivoco, eren quatre membres i tres han acabat treballant a la TV3, perquè ho feien molt bé, i crec que van fer un Patreon, i amb això pues, es guanyava una mica la vida, però clar, el gran hit per ells, m'imagino, que va ser que els contractés TV3, un està a la PM, l'altre està a l'Està Passant, del Toni Soler, si no m'equivoco, i bueno, l'altre no sé on para, però sí que els han anat fitxant perquè, bueno, hòstia, aquests tenen gràcia, no? Ho fan en català, tenen gràcia, pum, potser aquest és la gran aspiració, però realment
sí, però és algo limitat
però també deies que com que realment el tant per cent dels teus ingressos en part d'anuncis no és tan gran, o sigui, si només que la gent t'anés ja ho diré demà només que tinguis col·laboracions, això de que pues una empresa, hòstia, va, pues et dono pasta i presenta sí. això, o fins i tot subscriptors, només que no necessites un número tan elevat, llavors fa que creadors de contingut en català sigui més viable.
Sí, o sigui, hi ha canals, o sigui, hi ha marques en general a les xarxes socials que tenen molts seguidors, però en canvi no tenen un bon sistema de monetització i no cobren tant com comptes o marques que són molt més petites, eh? O sigui, això també és depèn de ja cadascú com s'ho munti i tal, perquè pot variar moltíssim.
Perfecte.
Doncs a mi m'agraden els jocs de taula.
Ostres, a mi també! M'encanta jugar al Risc.
Així que el Risc,
No arribis a aquests extrems. Vine al Club Diògenes.
Bé, Pol, què et sembla si ja canviem totalment de tema? Ja hem parlat una mica de la teva professió, del tema de formació, del YouTube i tot. Parlem de jocs de taula, no? Que això és un podcast de jocs de taula. Perquè tu ets un superaficionat als jocs de taula, no?
Sí, sí, la veritat és que a mi m'agraden molt. Jo jugo cada setmana, tinc com un grup d'amics que quedem totes les setmanes i a més, gràcies a que un dels amics és encara molt més friqui i la setmana està comprant jocs nous.
Clar.
Espectacular. Sí, és espectacular.
Tot grupet d'amics, hi ha el típic que, hòstia, ja compra a saco i us no, va portar les novetats.
Una habitació només per jocs de taules, comprar armaris només per ficar els jocs de taula, és increïble.
Com ha de ser? Tu, on els fiques, si no? Jo tinc un armari només per jocs de taula. Pues res, què has jugat últimament que t'hagi agradat? Així coneixem una mica més com a jugador.
Pues, mira, bueno, el meu joc preferit i és el que més he jugat, sens dubte és el Gloomhaven.
Hombre.
He jugat però una barbaritat d'hores. I així últimament, pues, mira, els jocs que he provat és el The Island, el Ethnos, crec que es diu.
El Ethnos... Hòstia, ara no sé quin és, però saps que hi he jugat o l'he tingut davant? El Ethnos... De què va?
Està bé. És així de cartes i de conquista de territoris i de fer punts i...
Guai.
Està bastant guai, eh? A mi m'agrada bastant. És un joc bastant... A veure, és relativament senzill, eh?
Sí, posa aquí, és de 2 a 6 jugadors, 45-60 minuts, és del 2017. Vale.
Està molt bé, està molt divertit, a mi m'agrada molt i a nivell estètic m'agrada. I també així últimament he jugat al mai me'n recordo com es diu aquest, el Tokyo, aquell dels monstres.
Ah, el King of Tokyo. El
King of Tokyo.
Els monstres que es van pegant per a veure qui sobreviu.
Sí.
De Richard Garfield, molt bé. És molt guapo aquest, eh?
Sí, és molt xulo, la veritat, és molt xulo. Ràpid també, casual, i després sí. Què més he jugat? Ah, sí, el Captain Sonar aquest.
Hòstia, el Captain Sonar, quin fart de riure. A mi m'encanta, tio, o sigui...
Jo vaig suar molt, eh?
És que és molt dur el capità, eh?
Molt dur, molt dur. O sigui, després em vaig estar ficant a lo del mapa i estava la mar de feliç allà tranquil·le. Dibuixant, però sent el capità jo vaig estar a punt de plorar.
Home, tal com plorar, però és estressant, eh? Perquè estàs allí, cap on anem? I el del mapa, jo crec que estan cap a l'esquerra, posa a l'esquerra, i no, a l'esquerra no podem anar, me cago en Déu.
Però és que a part, si fas 3 contra 3, sí. En lloc de 4 contra 4, el capità també ha de fer la feina del quart jugador, que és el d'anar apuntant les armes, les habilitats, el radar i tot això.
Has de saber delegar, Pol, jo ho vaig delegar al primer enginyer.
Pues res, jo m'encarregava de tot i vamos, un desastre.
Ja, realment jo recomano més 3 contra 3 que 4 contra 4, perquè aquesta feina que acabes de dir és molt tonta, o sigui, si un jugador només està fent allò...
Clar, però que la faci un altre, que no, jo no volia fer.
Bueno, clar, però això li dones al primer enginyer, pues ja fa dos coses que tampoc és tan greu. Bueno, jo què sé.
Sí.
Però el capità és dur, o sigui, és tota una experiència fer de capità al Captain Sonar. És un joc molt guai, jo el recomano molt.
I aquest cap de setmana segurament provarem el Brass.
Hombre, juegazo. El Brass. No, hi ha dues edicions del Brass, el Birmingham i el Blanqueixat. Ja em diràs, ja m'ho escrius a l'Instagram un comentari quin vas jugar. Perquè no ho deus saber, no?
Sí, el de Peaky Blinders.
No, de Peaky Blinders. Bueno, és igual, són dues edicions. Una és com l'edició clàssica i l'altra és que li han ficat unes coses noves. I una es diu Brass Birmingham.
És el de Birmingham, segur, per això t'ho deia, perquè surt a la sèrie.
Ah,
en sèrio.
Vale, no ho sabia. Guai. Pues així que el The Island, l'Ethnos, molt bé. I un altre joc que t'agradi molt.
Recordo.
Eh?
Hi ha altres que no me'n recordo.
Ah, sí, mira, un que t'agrada molt, perquè m'ho has dit, que és el Terraforming Mars, em vas dir que et molava molt.
Ah, sí, també m'agrada. Sí, és que en general el de recursos i economies i tal...
A tu economia et mola, eh? Ja veig, sí.
Splendor també m'agrada.
Splendor és senzillet, però a mi és molt resultant. Li mola molt a tothom.
Sí, la veritat és que sí.
I és bonic, el treus fàcil, és molt guai. I el The Island, tio, ja... Si sou, a quants els jugueu? Perquè si sou 4, 5 o 6, que pel que em dius quasi sempre sou molts, és un liu, sí. Allò, és un drama impossible d'arribar a les illes, eh?
Quan vam jugar érem 5.
Mono, Déu, quin drama. Sí. Porto aquest aquí. Quan et torna a tocar ja no queda ningú viu, és com... Estan tots morts.
M'agrada molt, eh? Per això em va agradar molt la mecànica del The Island, la veritat. Em va sorprendre.
Pues té anys, el The Island, però jo crec que ha envellit bé. Perquè és curtet, té molt d'interacció, et rius molt i no t'ho prens molt en sèrio, no estàs allí competint a mort, és com... I se te come el tiburón i tots a riure, venga, ja, ja, ja.
Ja.
És molt graciós. Estupendo, pues tio, me mola molt que hi hagi gent que jugui jocs de taula, venga, va, que a vegades sembla que som quatre friquis i a mi m'encanta portar també la setmana, bueno, ara no sé quan publicarem això, a principis de mes vam fer l'especial de Blood Bowl, va venir l'Uri, que també és músic i jugador de jocs de taula, o sigui, de diferents àmbits us vaig portant aquí a xerrar de jocs de taula també. Pues tenim pendent, Pol, si et ve de gust, que vinguis a parlar del Gloomhaven, perquè... Jo és l'única persona que conec que ha jugat tant com per jubilar. No sé quants personatges em vas dir que havia jubilat.
Jo n'he jugat 3 personatges.
Joder, tio, és una barbaritat. O sigui, jo no he arribat a jubilar el primer i crec que vaig fer 16 o 17 partides amb el mateix personatge. O sigui, és que tu portaràs... No les comptes, sí. No?
No. I vaig ser de l'últim, dels meus companys de jubilar personatges. O sigui, hi havia un que anava pel quart, ja.
Sí. Però clar, és que sí. Això deuen ser 70 partides, potser.
Sí, por ahí. És que va ser de cada cap de setmana, cada cap de setmana, durant un any o dos, i només jugàvem això. O sigui, va estar una època de la nostra vida que no jugàvem a cap altre joc.
Bueno, Gloomhaven, per si no el coneixeu, qui ens escolti, que espero que el conegueu, perquè és superpopular, és el número 1 de la BGG, que la BGG és la web de jocs de taula per excel·lència mundial, i és una espècie de dungeon crawler, però cooperatiu. Cooperatiu 100%, ningú ha de fer de dolent, i en lloc de muevo i pego, com fan la majoria, tens una gestió de cartes que és super complicada, vas molt apretat, totes les partides es fan super entretingudes, o sigui, quasi, sí. No sé si et passava a tu, però és que jo sempre guanyava o perdia pels pèls, sempre. I dic, joder, tio, sempre estem patint.
Vamos, el 99% de les partides és realment un repte, o sigui, és espectacular, i a part el progrés que té el joc, els personatges, realment té com molta xitxa, no?
Això t'anava a dir, tu que has jugat tant, què tal és la història? O és... no mola gaire, és normal.
A veure, acaba sent al final una miqueta el mateix sempre,
Sí.
O sigui, la veritat.
No, bueno...
Però bueno, està bé que tingui tots els detalls d'anar a la ciutat, els detalls del... els reptes que tens de camí a les missions, les missions que algunes tenen bosses finals, altres no, algunes tenen diverses parts, altres no, o sigui, també que hi ha diferents tipus de terrenys, o sigui, com que cada missió realment és bastant diferent i diferents monstres, no sé, està interessant, la veritat.
Molt bé, molt bé. Pues, Pol, si et sembla, ja ho deixarem per avui, ja crec que t'he explotat bastant. Sí. Moltíssimes gràcies per venir, vale? Ficarem una miqueta musiqueta i despedirem el programa.
Gràcies a tu.
Bé, fins aquí el programa. Avui hem conegut en Pol Coromines, que és creador de contingut digital a diferents xarxes i sobretot últimament està en el món de la formació. Pol, per què no ens dius alguna manera de contactar amb tu?
Bueno, molt fàcil, em podeu trobar a les xarxes socials com Pol Coromines, no m'hi conec, a Instagram, a TikTok, Twitter, on sigui.
Fàcil, eh?
Fàcil, més fàcil impossible.
Perfecte. I res, oients, si ens voleu contactar a nosaltres com a podcast o com a Club Diògenes de Tarragona, ens podeu trobar a Facebook, Twitter, Instagram com a Club Diògenes Tarragona, o La Partida Podcast a Instagram o La Partida Pod a Twitter. I Pol, moltíssimes gràcies per haver vingut, tio.
Gràcies a tu.
Vale. I a vosaltres, oients, gràcies per acompanyar-nos durant el programa. Esperem que ens escoltem aviat. Bona nit i tapeu-vos. Got some problems, can you tell?
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.